els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana, des d'aquest podcast, us oferim una obertura de les nostres portes per compartir entre tots un punt de trobada que agrupa diferents realitats sobre allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Laudato si, mi signore. Lluat sigueu, senyor meu, cantava Sant Francesc d'Assís. En aquest formós càntic ens recordava que la nostra casa de tots és també com una germana amb la qual compartim l'existència i com una mare vella que ens acull entre els seus braços. Lluat sigueu, senyor meu, per la nostra germana terra, la qual ens sosté i governa i produeix diversos fruits amb acolorides flors i herbes. Aquesta orientació, en to poètic, salvant les limitacions de les traduccions, correspon al punt primer de l'encíclica Laudato Si, del Papa Francesc, i ens porta a parlar de la poesia d'inspiració religiosa, tot un gènere i un estil de comunicar la fe des de l'art de la paraula, la mètrica, les rimes i els símbols o les figures literàries. Des d'una estrofa senzilla fins a un poema llarg, passant per un sonet o un romanç, tenim un munt de possibilitats de transmetre el missatge cristià mitjançant la poesia. I en aquesta edició de la Taula Compartida coneixerem dos testimonis, concretament de l'art poètic, persones creients que expressen l'obertura a la transcendència amb diferents estils. La poesia religiosa, doncs, protagonista avui en el nostre espai.
Taula Compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
La poesia és aquell instrument de comunicació escrita o parlada que pretén ser un art. Aquesta podria ser una definició bàsica com a punt de partida per entrar en tota aquesta realitat cultural integrada al llarg de la història, des dels primers segles, en el cristianisme i en el fet religiós en general. Els dos participants de la nostra taula són poetes que han escrit sobre temàtica religiosa o d'inspiració cristiana. Comentaran la seva experiència en la poesia, els poemes que més els omplen o que vulguin compartir i novetats o projectes que ens vulguin oferir. Saludem primer, el tenim aquí a l'estudi 3 de Ràdio Estel, David Jou, poeta i també físic, fins l'any 2023, president de la Fundació Joan Maragall. Benvingut, bon dia i gràcies.
Bon dia, gràcies a vostès per
com
la invitació.
Està?
Molt bé, content de ser aquí.
Gràcies, nosaltres també contents. La ràdio ha estat també un mitjà de difusió de la poesia, eh? No
I
podem negar-ho.
Efectivament, sí.
Molt bé. També tenim amb nosaltres, encara que sigui des de la distància física, però amb la mateixa proximitat, Santiago Montobbio, poeta, escriptor, professor. Bon dia, hola i moltes gràcies.
Buenos días, muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí y estar con David Jou.
Molt bé.
Hola, Santiago.
Comparteixen aquesta vivència des del coneixement, no, doncs? Molt bé. Com és la vostra poesia? Si vol començar, doctor David Jou, i després Santiago Montobbio. Si poden fer intervencions al màxim de breus possible, anirà millor, perquè així podem tractar més temes.
Sí, la meva poesia està molt caracteritzada per la dedicació a la ciència, pel fet que jo he dedicat molts anys a la recerca científica, per la dedicació també a la poesia religiosa, que és un dels temes que més m'ha interessat, i després poesia cívica i relacionada amb el paisatge. Llavors ha estat una poesia de, sobretot de reflexió i de construcció del llibre i d'escolta d'estímuls molt diversos i resposta a aquests diversos estímuls. I en particular la poesia religiosa, com deien, i he escrit 9 llibres de poema de poesia religiosa, m'ha interessat molt.
Molt bé, per tant, no queda allunyat allunyada del seu treball principal, i aquí veiem un exemple de diàleg entre ciència i fe, també.
Efectivament, perquè hi ha tota una sèrie de poemes que han estat inspirats també precisament per expressar d'una manera emotiva les relacions entre ciència i fe, que sovint són estudiades des d'una perspectiva intel·lectual més que no pas emocional.
Precisament aquest text poètic atribuït a Sant Francesc d'Assís, que recull el Papa Francesc a l'inici de l'encíclica Laudato Si, doncs és també, no?, un cant a la natura, germana terra.
Efectivament.
Que ens ajuda a entendre i a buscar Déu. Senyor Santiago Montobio, com és la seva poesia? Li faig la mateixa pregunta.
Bien, primero expresarle a David Joe mi alegría por encontrarnos en la conversación. Él no lo recordará, pero yo lo conocí, los dos hemos empezado muy jóvenes en la poesía y ligada al espíritu, cuando ganó muy joven él, yo aún más joven, el premio de poesía religiosa de la revista El Ciervo.
Sí,
porque mi padre fue uno de sus fundadores, colaboré allí muy joven, edité, por ejemplo, al poeta Jorge Forque en su pliego de poesía. David ganó este premio de poesía, yo iba como público al acto, y bueno, por tanto, es un conocimiento y una unión en un ámbito de entender el arte como actividad espiritual que sé muy bien. És un plaer, David, encontrar-nos d'aquesta manera.
Fantàstic. Em sembla que abans de començar ja m'apuntava que el coneixia,
sí,
vostè,
sí, sí,
també,
sí.
Que el recordava, vaja. Sí, sí. Sí. Molt bé.
És un plaer, David, i és un gust.
Molt bé. Bueno, la seva poesia, Santiago.
Sí, el espíritu sopla donde quiere y como quiere. Una de las formas es la poesía, una de las formas en que más se percibe y siente que viene y es del espíritu. Yo entiendo la poesía como una manifestación espiritual. Se ha entendido así también por otros, por ejemplo, José Corredor Mateos, en un pliego de poesía que dedicó a mi poesía en El Ciervo, dice que todo en mis versos está sostenido por la fe, de un modo amplio, porque habla también de la importancia del amor, de la libertad, del ámbito del misterio, y habla de Machado. Pero esta dimensión espiritual para mí, bueno, es capital, ¿no? Entonces, también su singularidad como cauce espiritual y a la vez su semejanza con otras manifestaciones, por ejemplo, la oración. En unas conversaciones preciosas, las con Gustav Januk, Kafka dice que la poesía no es oración, pero tiende a la oración.
Claro, y un poema puede ser pregaria también,
exactamente.
Sí.
Exactamente. Yo en algún poema digo que el arte es una oración y que la forma de rezar que yo tengo son los poemas. Uh-huh. Pero este matiz de Kafka es muy fino, ¿no? Es muy fino. Y esta semejanza y a la vez la particularidad y luego esta capacidad de resistencia que tiene la poesía es por su carácter espiritual, es porque viene del espíritu, de resistencia y de pureza, de expresión y búsqueda de la pureza. Acabo de publicar un artículo sobre las cartas del exilio de Emilio Prados que llaman la atención porque une la vivencia y la búsqueda de Dios y la poesía.
Sí,
lo he titulado A solo con Dios, pero allí he puesto también que podría ser las cartas de Emilio Prados o de la pureza.
Muy
Hay
bien.
Unas palabras muy bonitas de que Bergamín trae de Cervantes en aquel libro célebre, Fronteras Infernales de la Poesía. Cervantes dice de la poesía que pasa por todas las cosas inmundas sin que se le pegue nada y que es tan limpia como el agua clara que a todo lo no límpido aprovecha. Yo creo que esta característica de pureza, de limpieza, està en la poesia, jo l'entendo així.
Molt bé. Bé, els vull preguntar per poemes que els han agradat més a vostès dos, tant si són d'altres poetes com si són seus. Ens deia ara, doctor David Jou, vostè que els llibres de poesia religiosa l'han agradat especialment. Ara no es tracta de competir amb altres temàtiques, però hi ha algun poema especialment satisfactori per vostè, seu i d'algun altre poeta, també?
Sí, meu, el cant espiritual que hi he escrit és un que m'agrada molt, està molt ben construït formalment, em sembla, i també va ser un moment especialment intens per mi d'haver escrit això i que després d'un poema va passar a inspirar tot un llibre també, i molts poemes tenen emocions profundes i reflexions que recordo i que poden ser útils per a altra gent, i respecte d'altra gent, la tradició de cants espirituals m'ha interessat molt, i el cant espiritual de Maragall, naturalment.
De citar Joan Maragall, era obligat, avui.
Per favor, i dintre de la Fundació Joan Maragall no podia faltar. i també doncs, de l'Ausiàs Mar, del Blai Bonet, del Ferrer Perales, d'en Palau i Fabra, que tenen tota una tradició religiosa important.
Molt bé. Estem parlant de poetes contemporanis, però evidentment no cal dir que, per exemple, la prosa moral medieval, no?, de Sant Turmeda, Francesc de Ximenis,
sí, sí.
Aquí podríem dir moltíssimes sí. coses de poesia antiga,
sí,
no?
Sí, naturalment Sant Joan de la Creu és una referència, òbviament, i dels moderns, diem-ne, el Naví d'en Carner i els quatre quartets de l'Eliot són en resultat molt útils com a mestratge.
Sí, li pregunto el mateix, senyor Montobbio, la poesia d'altres creadors que li hagi agradat, en castellà, en català, de la seva, què destacaria, què li ha agradat més?
Bien, el contenido espiritual, la intensidad y el carácter espiritual de la poesía de un poeta para mí han sido determinantes para que lo prefiera en mi elección, para que lo frecuente, para que vuelva a leerlo muchas veces. Y esto ha sucedido así con los poetas con los que me he formado en la adolescencia, que han sido los poetas de la generación del 27, también los poetas de la generación del 30, los poetas neogriegos. Entre ellos, el que siento más cerca de mí es Yorgos Lucerys, y es por este carácter espiritual, este mayor voltaje espiritual que yo veo en él. Otros compañeros suyos de generación son grandes poetas, los estimo mucho, pero yo siento esta cercanía, esta sintonía con él. Tanto es así que hasta se ha estudiado en una tesis doctoral mi poesía a la luz de la de Lucerys. Y entre los poetas del 27, mi preferencia va por Jorge Guillén. Pero es por este carácter de iluminación mística que yo muchas veces veo en sus versos. No por el carácter de perfección formal que lo tiene, que es por lo que se le suele ponderar y alabar, sino por este carácter de intensidad espiritual. Hay aquellos versos maravillosos de su primer poema, Más allá, que dice los cristales, la ventana, los cristales, unos libros, la mesa, nada más esto. Sí, maravillas concretas. Este carácter sagrado de las cosas, este carácter sagrado de la vida que ya estaba en los griegos, ya ha de estar en nosotros, ¿no? Esta conciencia de estar en la poesía. Y el que esté de una manera muy clara y muy manifiesta en un poema es motivo principal para mí, que lo prefiera, que vuelva mucho a él, que sea una lectura constante.
Doncs un altre dels noms...
En cuanto a mis poemas...
Sí, dels seus, digui.
En cuanto a mis poemas, bueno... Me acuerdo aquello que decía Sábato de Ibsen, todos son hijos de mi corazón, de los personajes de las novelas. Uno escribe con amor, con fervor, hay poemas más negros, más llegados, como los de juventud. También los escribí por necesidad, se puede pensar que los más serenos o contemplativos los he escrito con mayor gusto. En fin, se escribe con necesidad y con amor. Hay aquella frase de Paul Leotó que me encanta, el amor siempre proporciona talento. Hay que pensar que este amor está en lo que uno escribe.
Sí, sí. Doncs amb Santiago Montobbio i amb David Jou parlem de poesia. Dèiem que un altre nom propi que ha sortit, entre els molts que podríem esmentar, no arribarem mai a tots, el de Jorge Guillén, que ens ha proposat Santiago Montobbio. Parlem moltes vegades de la inspiració poètica. Abans deia David Jou que en un dels seus poemes, aquest cant espiritual, doncs pensa que va trobar una inspiració especial. Des de l'òptica creient, coincidiran amb mi tots dos, que la inspiració és divina, no?, també, és a dir que...
Això creiem, efectivament, sí, sí. Com a mínim una part, i si la sabem escoltar bé, doncs ens podem acostar a aquesta puresa de què parlava el senyor Montobbio, efectivament.
Sí. En la línia del que hem preguntat ara fa un moment, en algun poeta s'han fixat especialment més? Una mica ja ho han anat dient, no?, però no sé
sí,
si però... a part de Joan Maragall...
Ara que parlàvem de poetes i de la revista El Ciervo, clar, recordo l'obra en català i en castellà allà del Llorenç Gomis, que
tant.
És una obra riquíssima en aquest sentit, d'observació, és molt humana, però també escrita com a creient. I llavors és una persona que va impulsar la revista El Ciervo, un gran observador social, un gran periodista, però també un poeta de gran categoria.
Ens deixava a finals de l'any 2005 i el seu llegat continua ben viu, efectivament, amb
efectivament.
La revista El Ciervo com una de les seves grans obres. Sí, algun comentari sobre poetes que l'han inspirat, senyor Santiago Montobbio?
Bueno, quiero apuntar, lo ha citado David, la fuente inagotable y siempre viva de San Juan de la Cruz.
Molt bé.
Un punto principalíssim, no?
Sí, sí. Un gran escriptor, poeta místic. També hi ha textos poètics de Santa Teresa de Jesús, en la mateixa època, oi? De Fray Luis de Granada, podríem dir
també,
molts, eh?
També, sí, sí. Tot un tresor aquella època.
Sí, 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 aquella època de, això, de, del final de l'edat mitja, vaja, el Renaixement,
sí,
ja podem dir.
Sí.
Bé, doncs seguim, i els vull preguntar una mica més en general, tot i que els demano que no s'allarguin, si pot ser, quina salut té actualment la poesia, principalment en català i en castellà? David Jou, per començar, si vol.
Bé, jo trobo que té molt bona salut, té relativament poca difusió, poca ressonància pública, però de salut, de creativitat, hi ha una quantitat de gent jove que està escrivint des de perspectives molt diferents, que és impressionant. Jo sento aquesta vitalitat extraordinària i lamento no poder-hi participar més, no poder estar més al dia de les coses que es fan, però vaig llegint bastantes coses que em resulten, doncs, sorprenents per la seva qualitat.
Potser falta més comunicació entre tot el món de la poesia, o
també,
hi ha grup, diguéssim.
Hi ha també hi ha grups, hi ha persones...
Hi ha capellans poetes, per exemple, ho sabem.
Efectivament, efectivament. Sí, sí. Bueno, mossèn Climent Forner té una obra immensa, immensa, d'una qualitat extraordinària. I entre mossèn joves, Carles Rieri Fons, per exemple, fa poc va publicar també un llibre de poemes sobre ciència, naturals, i un altre llibre de poesia religiosa, molt interessant.
Molt bé, molt bé. Per tant, hi ha bona salut, potser cal que hi hagi més difusió. Intentem contribuir avui modestament.
Sí,
això,
sí, sí, sí.
D'altra banda, també la poesia està molt integrada moltes vegades a la música, i de vegades passa inadvertit el fet que una bona cançó, que agrada fins i tot al jovent,
sí,
té al darrere un poema. Pot ser un poema més innovador, un poema més clàssic, però hi ha poesia en les cançons, i també és important reivindicar aquesta base de la poesia. Sí, sobre la salut de la poesia, senyor Montobbio, en general, en castellà, en català...
Bueno, podemos decir que la poesía, como usando una expresión habitual, tiene una mala salud de hierro, ¿no?
Porque, está bien, eso.
La alta calidad siempre se ha escrito, pero bueno, el aspecto de difusión, el aspecto comercial, el aspecto de rendimiento. Un poeta que llegó a premio Nobel, Vicente Alexandre, decía que no es que la poesía no dé para vivir, no da ni para merendar. Y esto de estar en los márgenes a nivel comercial, económico, etcétera, que apuntaba Joe, es así, ¿no? Entonces, hay esta dificultad. Por otra parte, la poesía se toma su venganza. En una conversación en la revista El Ciervo, que claro, ha llegado siempre a casa, he crecido con ella por ser papá suscriptor, mi padre uno de los fundadores, José María Valverde decía que la poesía dura más en quien la lee. Y es mucha verdad. Sí, yo vuelvo muchas veces a poetas que estimo mucho. Difícilmente uno vuelve a leer un novelón, a no ser que sea el que dice. Entonces se toma su venganza. Todas estas dificultades tienen una compensación, tienen también, digamos, una riqueza y una amplitud. También la de su infinita libertad.
Molt bé. Doncs bé, com que el temps se'ns tira a sobre, l'últim punt que tenim sobre la taula, mai millor dit, a la nostra taula compartida, és la petició que recitin un poema o un fragment d'un poema. Ho dic perquè no pot ser massa llarg, però David Jou, si vol començar vostè.
Bé, a mi com que sempre m'ha interessat el tema cosmològic, llegiré un Magnífica de les estrelles. Magnifica la meva ànima el Senyor, el Déu de l'origen i de l'ésser, el Déu de la paraula creadora, el Déu de l'erro i de l'harmonia, per la seva glòria en la fosca i les estrelles, perquè en la profunditat dels espais i dels nombres hi podem llegir el rastre d'un amor enllà de l'ordre admirable d'una matemàtica subtil i festuosa. Vindran els savis amb les seves teories, eixamplant el visible i el pensable, i malgrat tanta bondó de meravella, no hi sabran llegir cap rastre del Senyor. Però a mi, que n'escolto i n'admiro el saber sense entendre els seus instruments ni els seus càlculs, i que veig el món i en celebro la sorpresa i el sentit i el poder de plenitud i de revelació, m'agrada celebrar Déu, donar-li tota la bellesa que pugui, adreçar-li tot el sentit que sàpiga expressar, enfonsar-me en el seu buit i en el seu cel després d'haver escoltat les savieses de la terra i cantar el seu rastre infinit en el dia i la nit de la meva llibertat.
Doncs moltes gràcies. Bé, ens unim espiritualment a un aplaudiment a aquest poema preciós, perquè efectivament aquests grans càntics cristians de la litúrgia d'aleshores, com és el Magnificat, que estan en textos bíblics, poden tenir la correspondència en la natura, no? en els estels, en l'univers, en el firmament. De fet, les referències en els salms, al firmament, no? L'estelada, no? És freqüent, també, no? Aquesta ciència que és creació de Déu. I vostè, senyor Montobio, algun fragment, algun text poètic curt que pugui recitar-nos?
Sí. Voy a leer un poema breve. La poesía es salvífica. A veces he dicho que la poesía es una rama civil y laica de la soterología, la ciencia de la salvación. Este poema breve acaba con este verso. La poesía es esta agua que nos salva. Voy a leerlo. Metiendo a la sombra de la tarde o del alma, y con el mar al fondo de la mirada enhebro las palabras. Quiero vivir y amar, aún la vida y el amor que me han quedado, por tantas heridas penetrados. Quiero esta tarde y la rama en que el sol se inclina, también acaso de palabras, como el mar o como el alma, horizonte y agua al final del corazón, además de la mirada. La poesía es esta agua que nos salva.
Molt bé, moltíssimes gràcies. També li fem un aplaudiment virtual a Santiago Montobio. Fantàstic. Doncs molt agraït per la seva participació. Ens acomiadem. Ens sembla que David Jou portava aquí entre diversos llibres un llibre que és una de les seves últimes creacions, no? Un recent, relativament, de l'any 2024.
Dos llibres, una celebració del vinyet de poesia, que referent a l'ermita del vinyet, i un llibre d'assaig, Pensar la creació, la sorpresa de la raó divina. Són dos llibres que han sortit fa relativament poc.
Déu-n'hi-do com és d'inesgotable de vegades la creació poètica, que sembla que hagi de ser curta, però si repasses poemes que pots haver fet en la vida, surt una lletra molt llarga.
Efectivament.
Gràcies, doctor David Jou, i gràcies també, senyor Santiago Montobio. Un plaer haver compartit amb vostès en representació de tots els poetes en català i en castellà, digna representació. Fins una altra. Que vagi bé, senyor Montobio.
Muchas gracias a David Jou.
Adiós.
Adéu, senyor Jou, també. Adéu-siau. Adéu.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Les mans obertes davant vos, Senyor, el pa de cada dia. Les mans obertes davant vos, Senyor, i el vi de
Parlar de poesia en català també és parlar de Joan Soler Amigó, que va fer un gran servei amb les seves creacions a la música d'inspiració cristiana, sobretot litúrgica. És per això que compartim amb tots vosaltres aquesta cançó que ja esteu sentint, Les mans obertes, un tema musical de Vercruz amb lletra de Joan Soler Amigó. Ens recorda la necessitat d'obrir les nostres mans a la presència de Déu entre nosaltres, en aquest cas a través del gran misteri de l'Eucaristia, sota les espècies, com diu Soler Amigó, del pa de cada dia i del vi de l'alegria. Fins aquí, amb aquest Les mans obertes, el nostre espai i podcast Taula compartida. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat aquesta vegada també punt de trobada per a tots vosaltres, compartint la unitat en la diversitat. Fins d'aquí 7 dies, que vagi bé.
Taula compartida. Un podcast de Ràdio Estat.